Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
L'endemà d'una festa, l'endemà d'un examen, l'endemà d'un retrobament, l'endemà d'una injustícia, l'endemà d'una victòria, l'endemà d'una derrota. La història està plena de dies que són l'endemà. I aquí, a l'endemà, ens llevem amb el primer crit del gall i expliquem els capítols clau de la història de Catalunya que ens han portat fins avui. Benvinguts i benvingudes, sóc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'endemà viatgem amb molt bona companyia. Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, aquí preparat pel viatge.
Avui arrenquem, podríem dir, amb el moment clau de la nostra història.
Sí, deixa'm fer una broma. Arrenquem del moment que expliquem per què parlem català i no pas francès.
Ah, mira, això m'interessa perquè més enllà del ja perdu la plume dans les jardins de ma tante, tinc el francès una mica rovellat i, sincerament, prefereixo parlar català.
Mira, doncs avui explicarem en català el que molts considerem el naixement del nostre país, de Catalunya.
No ens hi posem per poc, eh? A veure, quina és aquesta data tan important?
El març de l'any 988.
A veure, últimament, Jordi, he viscut tantes jornades històriques que m'hauràs de convèncer per dir-me que aquesta és històrica, històrica, històrica.
Doncs no em costarà massa, de veritat. De moment, deixa'm dir el nom del nostre protagonista, Borrell II, net del gran comte Guifré el Pilós.
Home, això vol dir que també, Jordi, ens has d'explicar si Guifré era realment tan pelut com un os, eh? Va, en tinc ganes. Engeguem la màquina del temps a l'endemà i viatgem fins al segle X.
Viatgem!
Guifré, el català més pelut de la història, amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé? El món, segle X, podem dir que és un lloc, home, més buit, perquè hi ha uns 300 milions d'habitants i d'aquests a Europa no arribem ni als 40 milions.
Les temperatures han augmentat i això facilita la navegació pel nord d'Europa. I els vikings, que no se'n perden ni una, aprofiten això per colonitzar Groenlàndia.
D'altres, en canvi, omplen de vinyes nous territoris.
I encara uns altres adopten una nova manera de fermentar la cervesa.
Yep.
I cada vegada hi ha més gent que en consumeix.
Ens agrada. A tot això, per què el mes de març de l'any 988 és una data tan i tan important?
Estimada Anna Pris, deixa'm fer una metàfora que no sigui marinera.
A veure.
En aquest moment és quan trenquem el cordó umbilical amb els francs. Gràcies al comte Borrell II s'inicia el procés d'independència i el viatge que ha portat Catalunya fins avui.
Hosti, és responsabilitat, aquí.
Per entendre el moment, però, hem de recórrer uns quants segles a tota velocitat. Així que agafa't fort, que venen revolts. Durant segles, la nostra terra ha viscut sota el domini de l'Imperi Romà. Quan aquest s'enfonsa a finals del segle V, de seguida venen uns altres a ocupar el seu lloc. Són els visigots, gent del nord, i aquí s'instal·len. Són bàrbars, és a dir, descendents dels pobles germànics que han fet fortuna amb la caiguda de l'Imperi Romà.
Vaja, que han fet una mica allò que fa tothom sempre, eh? Si no mana ningú, espera que ja m'hi poso jo. El rei és mort, visca el rei.
Sí, però hem de dir que la ganga se'ls acaba aviat. A principis del segle VIII, concretament l'any 711,
sí,
arriba una gent que travessen des del nord d'Àfrica a l'estret de Gibraltar i fulminen els pobres visigots. Ells són una gent que porten una nova religió, la religió de l'islam. Com deia, entren per l'estret de Gibraltar i en pocs anys i gairebé sense cap mena de resistència ocupen la major part de la península ibèrica.
Sí, són com una piconadora que no troba aturador, eh?
És una gran metàfora. Troben tan poca resistència, com et deia, que fins i tot aconsegueixen travessar els Pirineus. Però allà sí que es troben amb un roc, es troben amb els francs.
Ah, que aquests no s'arronsen tan fàcilment com els visigots, potser.
Mira, els francs tenen força coses en comú amb els visigots. Mm. Podríem dir que són cosins. També són descendents de pobles germànics i tots dos comparteixen fe cristiana. Ara, els francs són una altra cosa. Són més poderosos.
Són el cosí que treu les bones notes i amb el qual tons pares et comparen sempre, no? Mira, l'altre ho ha fet millor que tu.
I és que els francs tenen un molt bon líder. Sota el guiatge de Carlemany, primer conquereixen Girona i després Barcelona els musulmans. I és per això que els catalans d'aquella època, que encara no eren catalans, comencen a rendir vassallatge als reis francs.
Val, parlem de catalans que encara no són catalans, o sigui que no tenim aquesta consciència nacional, per dir-ho d'alguna manera, i no hi ha les fronteres que tots tenim ara al cap.
Sense ser molt exactes, però per posar-ho fàcil, podem parlar d'un mig i mig.
Val.
Si tenim al cap Catalunya, la Catalunya actual, doncs imaginem la meitat aproximadament en mans dels andalusins, amb ciutats tan importants com Tarragona, com Tortosa, com Balaguer, com Lleida.
Sí.
I a l'altra banda, doncs, les terres dels comtats, que tenen com a principals ciutats Barcelona i Girona, i després totes les valls dels Pirineus.
Val, i aleshores, com aquells que juguen a veure qui estira la corda amb més força, hi ha una estira i arronsa constant entre els francs al nord i els musulmans al sud, més o menys així, per dir-ho d'alguna manera ràpid.
Sí, però els francs són molt llestos i fan servir aquestes terres avui catalanes com a coixí de seguretat. Aquesta primera línia de defensa pel reine franc es coneixerà amb el nom de la marca hispànica.
Home, sí, i tant.
És coneguda.
Sí.
I hem de remarcar que no només és el que avui és el nord de Catalunya, sinó que arriba des del Mediterrani fins al Cantàbric.
Una mica la marca hispànica podria ser com l'herbec, eh? Que es morteix el cop.
Efectivament.
Que et salva de trencar-te el nas, però l'herbec queda inservible, eh? Ara tu quedes intacte. Quins beneficis tenia per aquests catalans formar part de la marca hispànica, ser aquest herbec? Perquè, clar, ser l'asa dels cops, noi, no agrada a ningú.
Bé, aquí hi ha un pacte de protecció molt habitual en aquella època. Vosaltres sou, doncs, una terra de frontera que mos protegeix a nosaltres, als francs, dels possibles atacs dels musulmans. Però, a canvi, si a vosaltres us toquen massa allò que no són aquests musulmans, nosaltres vindrem amb un gran exèrcit a ajudar-vos.
Val, o sigui, potser la màfia s'inspira una miqueta en això, eh? Perquè és allò de tu jures fidelitat a un senyor i aquest, a canvi, et protegeix. Molt bé, perfecte, sí.
Sí, a més, fins al moment són els francs els que escullen a dit els comtes catalans.
O sigui, aquí, noi, nosaltres no podem fer res, eh? Riam de rian.
Riam de rian, fins que arriba un senyor que es diu Guifré, conegut amb el sobrenom del Pilós.
Home, aquí volia arribar Guifré, el català més pelut de la història, amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
Ara m'has fet riure. Sobre el tema del Pilós o el Pelós hi ha diverses teories, però a mi la que m'agrada més, i sé que tu, Anna Pris, és la que t'agrada més amb diferència,
sisplau,
és la que s'anomenava així per això, perquè tenia pèl per tot arreu. De fet, hi ha textos que diuen que aquell homenat tenia pèl on els altres homes no en tenien. O sigui, imagina't tu a quines parts. I s'explica una anècdota molt divertida que diu que tornant d'incògnit d'un viatge, crec que era de Flandes, disfressat de peregrí,
sí,
la seva mare el va reconèixer de seguida. Per què? Coi, doncs, per l'excés de pèl.
Mare meva, però quant de pèl devia tenir aquest senyor?
Impressionant, es veu.
En Guifré Melanut i protagonista més, Jordi, d'una de les llegendes més nostrades, que no podem deixar de recordar aquí. Ferit de mort, rep la visita del rei franc, que suca les puntes dels dits a la nafra del pobre moribund, que devia dir gràcies per això, i dibuixa, no?, les quatre barres clàssiques sobre l'escut daurat de qui està a punt de traspassar, de Guifré. Això, noi, a Hollywood ens ho compren, el logo més gore de la història.
Home, és una mica de pel·lícula, la veritat, sí, sí. D'aquest episodi del nostre imaginari et puc dir que sí, que hi ha una part de veritat, és a dir, Guifré va morir l'agost de l'any 897 després d'un enfrontament amb els musulmans de Lleida.
Mm-hmm.
Però no és fins a molts segles després quan apareix aquesta llegenda de les quatre barres, molts segles després. I aquí podríem aplicar el clàssic italià de se non è vero ben trovato. Ara, el que sí que és vero és que en Guifré comença el procés de desvinculació dels francs.
I qui acaba de tallar el cordó umbilical és el seu net, el comte Borrell.
Sí, Borrell és comte de Barcelona, de Girona, d'Osona i d'Urgell. Però alerta, perquè res és blanc i negre. Durant una època, Borrell s'entén molt bé, tant amb els veïns del nord, amb els francs, com els del sud, els musulmans.
Escolta'm, això és força intel·ligent, eh? Sempre val més entendre's amb tothom, sobretot si aquest tothom són grans guerrers que et poden desballestar a la paradeta en un pim-pam.
Sí, Borrell és conscient d'això, i ell és molt bon diplomàtic, però a veure, les relacions amb el califat de Còrdoba, igual que amb la monarquia dels francs, varien molt segons qui mana. I quan a Còrdoba puja com l'escuma un cabdill molt bel·licós que es diu Almansor, Almansor vol dir el victoriós, el Borrell i totes les seues terres tremolen de por.
Podem dir, exagerant una mica, que Catalunya mor abans de néixer?
Home, ja està a prop, perquè de fet l'any 985 Borrell II és derrotat de manera estrepitosa i Almansor entra a Barcelona i pren la ciutat a sang i foc. Ell va al capdavant d'un exèrcit format per àrabs, per berbers, però també per cristians del nord de la península i per eslaus, una gran tropa mercenària, com eren aquests exèrcits.
Catxin, catxin, cobraven.
Tots cobraven. Segons cobraven o agafaven del que saquejaven. Segons cròniques molt posteriors, Almansor va ordenar llançar caps de presoners cristians amb els trabuquets, aquella espècie de catapultes, sí, cap a dins de la ciutat. Nit i dia, més d'un miler en total. Segurament és una exageració, perquè la mateixa font diu que es van endur com a presoners més de 70.000 barcelonins. Moltíssims, moltíssims més dels que vivien en aquell moment a la ciutat.
Carai, quina ciutat més gran, tu!
Amb la qual hem de pensar que, home, tot és una mica exagerat. El cert és que l'atac d'Almansor és un atac ràpid. Ell arriba, pica fort, sí, saqueja el que pot, mata qui es troba per davant i torna cap a Còrdoba carregat d'esclaus. No 70.000, però sí alguns milers.
I aquí què ha passat, Jordi? Perquè hem estat parlant dels francs que ens han de protegir, ha arribat el Mansur i ni on no ha vingut ningú.
Doncs que els punyeteros no han mogut ni un dit davant de les crides de socors que els feia Borrell. Ells tenien el seu propi merder, tenien un canvi de dinastia, perquè dels carolingis passen, sí, als capets. I llavors no fan res.
A veure, jo això també ho entenc, eh? Perquè és el típic embolic de traspàs, que si, Jordi, que sàpigues en aquest calaix t'hi trobaràs els contractes signats amb els catalans, en aquest armari i a la roba dels diumenges, clar, estaven ocupats.
Estaven ocupats, però el que passa és que Borrell, home, Borrell s'emprenya.
Home, normal, clar.
S'ha quedat sol, sí, i veu que és el moment ideal per fer una cosa que ja fa dies que vol fer, que és partir peres amb els francs. Els francs no han complert amb part del tracte, o amb la totalitat del tracte, així que ell decideix no jurar fidelitat al rei Uc, que és el nou rei de la dinastia dels Capets. I el març de l'any 988, aquell gran dia, 3 anys després de sentir-se totalment abandonat al camp de batalla, el trobem deixant per escrit que allà qui mana és ell, per la gràcia de Déu, i que és duc ibèric i marquès.
I això tan potent, ho diu en català?
No corris tant, no corris tant. Ho diu en llatí. Va. Però t'he de dir que és precisament a finals del segle X quan trobem ja, comencem a trobar els primers testimonis d'una llengua que podem identificar com la nostra.
Val, ja comencem a arrencar amb el català escrit. Ens trobem al març de l'any 988. Hem arribat al dia històric. Com es desperta, Jordi, la gent l'endemà? Són conscients d'aquest canvi polític? Tenen present que ja no deuen vassallats als francs?
Bé, els que havien viscut de prop l'atac de les forces d'Almansor, com la gent de Barcelona, sí que devien tenir molt present una cosa, que és que allà no havia aparegut cap franc, i que, en canvi, Borrell els havia defensat, tot i que Borrell li havien fotut un cul com un lliri. Les notícies van molt lentes, i és una mica com el joc del telèfon. Al final, circulen diverses versions del mateix fet. Jo crec que qui té molt clar el canvi, això t'ho puc assegurar, són les classes dirigents.
Home, és que aquests no se'n perden mai ni una, eh?
El que sí que queda clar és que el desastre patit a Barcelona serveix d'excusa perfecta perquè Borrell talli, ara sí, com dèiem abans, el cordó umbilical amb els francs.
Com se sol dir, no? D'un gran mal d'aquí en va sortir un gran bé.
Sí, i a partir de tot això hi ha un canvi molt important en les relacions. Tu fixa només una cosa, que sí, és important, que t'explicaré ara. Només 25 anys després del saqueig de Barcelona hi ha una operació retorn a tanta destrucció viscuda.
A veure.
25 anys després, sí, l'any 1010, són els catalans els que intervenen en la guerra interna del califat de Còrdoba. I ho fan comandats per qui? Per Ramon Borrell I, fill de Borrell II.
Home.
Aquest exèrcit de mercenaris,
sí,
va saquejar no una, sinó 2 vegades Còrdoba. I val a dir que va fer tantes bestieses com les que havia fet Almansor 25 anys abans a Barcelona. I van marxar tan carregats d'or i de joies, que a partir d'aquell moment va canviar tot l'equilibri de forces entre els comtats catalans i els musulmans.
Home, doncs mira, jo ho deixaria aquí, amb aquest final tan rodó, i posem el fre de mà, tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima!
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.